Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Milers de manifestants han respost aquest dimarts a la convocatòria que van fer els sindicats majoritaris d'aquest país, Comissions Obreres i UGT, juntament amb diverses plataformes socials per reclamar que es protegeixi les llars més vulnerables de les pujades de preus de l'energia, de la llum, del gas, també dels carburants, en definitiva, de la inflació desbocada que fa mesos que vivim i que sembla que no hagi de tenir aturador. Sota el lema frenem els preus, evitem la pobresa, la mobilització va omplir els carrers de les principals ciutats catalanes i també de la resta de l'Estat. Avui us explicàvem ja diverses reunions que haurien de ser claus per intentar contenir aquesta situació, tant des d'un punt de vista europeu pel que fa a l'energia, com des d'un punt de vista espanyol, aquesta reunió amb els transportistes per intentar posar fre a la vaga que estem vivint i sobretot a les seves conseqüències. Per parlar d'aquesta situació i abordar aquestes qüestions, podem saludar a aquesta hora en Josep Maria Álvarez, que és el secretari general de la UGT. Senyor Álvarez, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia, doncs aquí estem.
Gràcies per acompanyar-nos en aquesta jornada. Quina valoració en feu del missatge que en sortia ahir d'aquestes vagues convocades a tota Espanya?
Bueno, la valoració és un clam perquè la situació de creixement dels preus és absolutament insuportable. Ho és en primer lloc per les persones que tenen menys, encara que malauradament no són les que més criden, no són les que més es visualitzen al carrer, però hem de pensar que hi ha hagut pujada a la llum absolutament brutal, hi ha hagut pujada als carburants, hi ha molta gent que utilitza el cotxe com a mitjà per poder anar a la feina un dia sí i un altre també, perquè tampoc tenim uns transports públics que hi arribin a tot arreu. Tenim els autònoms en una situació efectivament difícil i complexa, no només per la situació de preus al sector del transport, sinó també per la pròpia manera de funcionar del sector. Els autònoms són persones que reben també amb aquest sector de manera habitual i comencem a tenir un problema seriós, no només com a conseqüència de la vaga de transportistes, sinó com a conseqüència de la manca de producte i aquest canvi ràpid de proveïdors per referència al subministrament de productes, sobretot pel sector ganader al nostre país i per les pròpies indústries que utilitzen la farina o algun d'aquests elements que venien d'Ucrania o que venien de Rússia, no? Per tant, és un panorama difícil que es podia preveure des de fa 3 setmanes perquè una bona part té conseqüències directes de la guerra, no? I davant d'això nosaltres hem volgut no només manifestar-nos per reclamar al govern d'Espanya canvis, sinó sobretot per situar el punt amb el que està, que una part d'aquests problemes venen i tenen origen a la Unió Europea. La Unió Europea en aquests moments doncs, és un òrgan que té moltes competències, que regula una part molt important de les nostres vides, encara que ens sembla que està allunyada, i per exemple, la composició del rebut de la llum es decideix a nivell continental pel conjunt dels països de la Unió Europea. Aquí és necessari segregar el pes que té el gas a l'hora de fer el preu de la llum. Ara estaríem amb el pitjor dels casos 60 euros el quilowatt Ara, quan estem, doncs, 200, 300, fins a 500...
Europa es va equivocar, senyor Álvarez, quan al mes de desembre, perquè aquesta qüestió que avui abordarà Europa sobre el preu del gas, de l'electricitat, com una cosa afecta l'altra, com s'ha de comprar el gas, al mes de novembre ja es va posar damunt de la taula, es va endarrerir el desembre i finalment el desembre es va deixar passar el temps i es va dir que en aquell moment no, allò no tocava. Europa es va equivocar aleshores?
És evident. Jo crec que la Unió Europea és un gran invent. No podem oblidar, doncs, el paper que ha tingut en la pandèmia des del nostre punt de vista, extraordinàriament positiu, però li costa molt prendre decisions perquè doncs les decisions han de ser i han de partir amb molt de consens. En aquest tema de l'energia, tots els països no tenen exactament la mateixa situació. En aquest cas, algun dels més rics, doncs el sistema que hi ha ja li es va bé. Estem en aquest procés de canvi, sobretot per la que fa referència a la producció neta que hem de mantenir, però en tot cas el que és evident és que en aquests moments els preus de la llum, d'una manera molt especial, doncs no tenen res a veure amb el preu de debò.
Els preus haurien d'estar topallats?
Podrien estar topallats. El topall que el govern està manegant aquests dies a nosaltres em sembla que és molt alt. I que si no...
El de 180 euros, es refereix,
sí,
vostè?
Sí.
Que és, de fet, el topall que ja existia i que Europa va aixecar fa una mica més d'un any.
Però és bastant més alt del que hi ha en aquests moments al mercat. Perquè si el gas és el 15% del conjunt de les energies que entren al sistema espanyol i tots els altres estan per sota dels 60 euros, és evident que el gas contamina el preu més enllà dels 180 euros. Per tant, segurament doncs, que si no entra, si el gas va, el valoren al preu que té, doncs estaríem amb un rebut en el pitjor dels casos 60 euros. Hi ha una diferència realment brutal. Els topalls serien el mal menor, però no, jo crec que millor anar a fer doncs, el preu real, no?, del cost de producció de l'energia.
És a dir, a desvincular directament el preu del gas del que és l'electricitat.
Desvincular-lo, no tant desvincular-lo, sinó que tingui el pes del parc que es consumeix, que es produeix en gas, per exemple.
És a dir, que no encareixi tot el procés, diguem-ne, pel simple fet de la part proporcional en la qual intervé el gas en aquesta producció.
Efectivament, jo crec que avui ja gairebé tothom sap com fa això de la llum,
sí.
Una cosa complicadíssima abans, però que més o menys s'ha anat simplificant, és més complicat del que la simplifiquem, però en tot cas, bàsicament es tracta d'això. Si això es aconsegueix amb aquesta reunió, doncs haurem fet un primer pas. Hi ha un segon pas, que són els carburants, que és bastant més complicat, perquè arriben de fora. Aquí s'ha de veure doncs, la Comissió de la Competència, que sembla que ha desaparegut. És com si no tinguessin Comissió de la Competència des de fa un temps. S'hi posa una mica d'ordre, perquè trasllada els preus de manera immediata l'encariment del preu del cru, però en realitat tots sabem que no va tan ràpid i quan baixa doncs no hi ha aquesta baixada imminent.
Per què creu que no actua la Comissió?
Perquè la Comissió només actua quan es tracta d'ajustar els costos a les classes populars. Jo la Comissió no l'he vist mai a ficar-se amb els poderosos des de que existeix la Comissió de la Competència. No hi ha sancions per tots aquells que estan fent en aquests moments tants calés. No, per exemple, les elèctriques de motos propi podrien baixar el preu, ningú no les impideix que baixi el preu. I entre elles, en tota seguretat, tenen un acord per mantenir aquests preus que els estan donant uns beneficis i per exagerats. Vull dir, això no té ni cap ni deus que algú no digui, escolti, però vostès perquè no competeixen i tenen uns beneficis dignes i raonables, no? Però
el govern és massa laxa amb aquestes grans empreses energètiques?
Jo crec que el govern ha fet el que ha pogut amb la primera fase té els problemes derivats de la regulació europea, però si aquest cap de setmana no surten els temes, jo crec que el govern haurà de buscar algun aliat més perquè la Unió, per poder doncs, donar algun pas endavant, bordejant la normativa europea, perquè aquesta situació és absolutament insuportable.
El govern espanyol, recordo que el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, deia l'altre dia, el dia 29, els preus baixaran, i baixaran amb acord o sense acord amb Europa. Crec que la frase, no sé si va ser literal així, però s'hi aproximava bastant. Aquests dies hem estat parlant des del programa amb diversos sectors, sindicals, empresaris, fossin del sector que fossin, i fossin més grans o més petits, amb més o menys representativitat, hi havia un missatge que ha coincidit sempre en tothom, que és que el govern espanyol va tard esperant el dia 29. Hi està d'acord, vostè?
Bueno, això és evident. Va tard el govern espanyol, va tard la Unió Europea, sobretot és evident perquè hi ha gent que s'ha demostrat que no pot arribar el dia 29, no? I per això tenim el país com el tenim en aquests moments. El govern segurament doncs, que tenia d'haver pensat, sobretot per el que fa referència als carburants, que té més marge, que tenia d'haver pres més mides, més contundència i abans. I ahir a mi em sembla que ha sobrat segurament doncs, comptabilitat. Vull veure com s'acopla amb els pressupostos generals de l'Estat aprovats aquesta derrama, per entendre's, de costos, i ha faltat política. No han estat, jo crec que no han sumat la crisi real que hi ha aquest país, i això doncs s'ha fet doncs, que segurament que avui, demà, si és que hi arriben a un acord, doncs l'acord vindrà, però vindrà després d'un sotrall important al país.
Vostè que té aquesta llarguíssima experiència sindical, potser m'ho pot explicar. Com pot ser que una vaga com aquesta de transportistes, convocada per una plataforma desconeguda i absolutament minoritària, 10 dies després ens hagi portat a la situació a la qual estem avui?
Home, hi ha més d'una explicació, no? La primera és la comunicació. Avui jo crec que internet obre un ventall de comunicació absolutament brutal, i aquí hi ha una part de l'explicació, però aquesta només seria de comunicació i d'organització. En realitat hi ha un problema de fons. Hi ha un problema de fons que no apareix, que és com s'organitza el sector del transport. Fa temps que sabem que les grans empreses de transport són les que estan triant per elles els millors fletes, els millors paquets de distribució, que ells omplen les seves empreses i el que queda són el que donen aquests transportistes d'autònoms en molts casos o de petites empreses, i això és un tema que venim lastrant des de fa temps. I si això li sumes aquesta pujada del preu del carburant brutal, doncs hi ha gent que ha vist que no li surten els números. Venim d'una altra crisi no fa massa temps, també molt important, que és la crisi del Covid. La gent no té coixí, i jo crec que això és una miqueta, aquest control és una miqueta el que ha fet que això s'hagi desbordat.
Vostè creu que hi ha la dreta espanyola darrere de la situació que s'està creant? Ho dic perquè el govern espanyol, la primera reacció que va tenir el cas dels transportistes va ser dir que el que estava veient amb les actuacions dels piquets de la vaga eren sindicats de l'ultradreta o persones vinculades a l'ultradreta. La manifestació agrària de diumenge va tornar a aparèixer o a veure's determinades imatges, no? Hi ha un cert sector, diguem-ne, que està alimentant la idea que el que està passant aquests dies a Espanya està mogut per la dreta. Vostè és dels qui ho pensa, això?
El que és segur és que la ultradreta s'apunta a totes. Per tant, que hi ha la ultradreta que intenta capitalitzar-lo, d'això jo no tinc cap dubte. Ara, la manifestació del diumenge dels agricultors i ganaders i d'altres sectors, doncs és una manifestació que el que posa damunt de la taula és un problema real. Que jo sàpiga que la UGT no és una organització ni de dretes ni d'ultradreta, i estava. La nostra organització d'agricultors...
Per això li pregunto.
...és convocants, i per tant el que ha reflectit és un problema real que pateix la pagesia al nostre país, que pateixen d'una manera dramàtica els petits agricultors, les explotacions familiars, i que en molts casos estan treballant sota costos, i que això no es pot mantenir. I aquí tenim un tema que ve també de llarg. La llei que hauria de garantir que no es pugui produir, que no es pugui comprar sota preu, doncs l'estan passant, vull dir, no s'acaba de posar en marxa. I aquest és un sector que està ahí, que si el govern doncs no entra xula, doncs no tornarà al carrer. Amb tota seguretat, perquè hi ha un tema de fons que en tot cas els preus dels carrers el que ha fet és doncs, fer-lo aflorar amb aquesta continuació. Després doncs, hi ha els altres sectors de ultradreta doncs, que s'han sumat, que tenim a veure doncs, amb temes de caça, o que tampoc vol dir que la gent que hagi vingut sigui d'ultradreta, vol dir senzillament que gent doncs, que està en aquest sector, sí que sempre Vox ha intentat capitalitzar, no? Però que més capitalitza que realment són gent de Vox.
Li preocupa que dins del propi govern espanyol PSOE i Podemos estiguin discrepant constantment públicament de com abordar aquestes problemàtiques, o de que no es posin d'acord amb quina seria les mesures o la manera de procedir i actuar?
Bueno, la veritat és que no em preocupa extraordinàriament, perquè jo crec que això també ens hem d'anar acostumant, no? Els governs de coalició doncs, són així. Nosaltres és la primera experiència que tenim de debò de govern de coalició des de sempre, per entendre's, perquè el de la República, no sé si molt bé era un govern de coalició o no, era, havia més d'un partit, però era una altra història. I em fa l'efecte doncs, que amb la mida en què s'apropin les convocatòries d'eleccions, ja sigui generals o ja sigui municipals i autonòmiques, doncs això anirà aflorant més, perquè cadascú dels partits doncs, vol mantenir la seva marca, no? I és en aquest sentit on jo crec que està aquesta situació, i segurament que hi ha un tema, doncs, alguns temes més de fons que efectivament doncs, també situen diferències de caràcter ideològic, i algunes de les que hem vist els últims temes són de fons, no? de programa diferent, perquè són dos partits que tenen programes diferents.
Les conseqüències derivades d'aquesta guerra, que avui fa un mes que va començar a Ucraïna, ha canviat el panorama econòmic del país d'una manera substancial. Estàvem parlant, quan acabava l'any, que havien d'arribar els fons europeus, que havíem d'entrar en una etapa de recuperació econòmica. Vèiem que la inflació anava pujant, que s'estava desbocant, que hi havia de fons la qüestió dels preus de l'energia, tot això explosionat. Amb la guerra a Ucraïna tenim la inflació ara mateix, l'última dada, 7,4% en el cas català. Senyor Álvarez, vostè és dels que preveu un escenari d'una inflació aquest estiu del 10% per a Espanya?
Jo crec que és molt difícil ara d'ara situar-nos en si arribarem aquí o no. Depèn. Si es controlen els preus de la llum i es prenen algunes mesures que jo crec que es poden prendre en relació als preus dels carburants, no passarà això.
Què faria vostè amb els carburants?
Bueno, segurament que en aquests moments, doncs, a part de la bonificació que suposo que sortirà en relació a, al carburant de professionals, perquè ells ja no tenen l'impost d'hidrocarburs, doncs segurament que pel comú dels mortals la suspensió temporal de l'impost sobre hidrocarburs seria la solució més adiena en aquests moments.
El problema és que amb la situació actual un es pregunta quant de temps s'hauria de mantenir aquest impost anul·lat, no? per fer sostenible la situació, em refereixo, i per controlar la inflació.
Bueno, pues això s'ha de començar a ficar uns mesos, i si quan arriba aquell dia doncs la cosa no està temperada, doncs mantenir la suspensió. Hi ha algun país europeu que això ja l'ha fet, i aquest és un impost directe que si això a més lo lligues a que la pròpia Comissió de la Competència vigili que no se'l mengin els beneficis de les petroleres, doncs segurament que pot tenir un impacte doncs, positiu, tindrà repercussions sobre la recaptació de l'Estat, però en tot cas, tal com estan els preus, segurament doncs, que la compensació de més ingressos de l'IVA doncs, faria que finalment no està tot que siguin els ingressos, però que fa referència als pressupostos generals de l'Estat.
Abans d'acabar, li volia fer una darrera pregunta. Vostè va estar molts anys al capdavant del sindicat aquí a Catalunya abans de fer-se càrrec de la Secretaria General de l'UGT a tot Espanya, i coneixíem la notícia que finalment SEAT ha decidit enviar a Sagunt, a València, aquesta planta per la fabricació de bateries. Són 3.000 llocs de treball aproximadament els que es crearan a Sagunt. I les últimes informacions que SEAT havia plantejat pel futur de la planta de Martorell després de l'electrificació és que hi podia haver un excedent de treballadors justament del voltant de 3.000 persones. S'esperava vostè aquesta decisió per part de SEAT en relació amb Catalunya?
Esperava aquesta decisió perquè, de fet, ja fa temps que potser fa un mes que es veia que aniria amb aquesta decisió. Jo crec que Catalunya no ha treballat el tema com el tenia d'haver treballat, perquè si més no hagués tingut l'opció de poder tenir la fàbrica de bateries, crec que hem anat tard, i en aquest sentit a mi em fa l'efecte que el que hem de pensar és que l'excedent de treballadors de SEAT, jo crec que haurem de posar les bases perquè no sigui un excedent traumàtic. Al contrari, crec que hem de buscar la manera doncs, de que es pugui fer o no fer, veurem, perquè tot això haurem d'anar veient, doncs, els cotxes elèctrics i la resta d'activitat que vindran com a conseqüència del perte de l'automòbil, doncs fins a quin punt doncs podem salvar aquests llocs de treball. Crec que la llegada del cotxe elèctric a la fàbrica de Martorell i les noves perspectives de la fàbrica SEAT, que són des del punt de vista productiu molt positives, són una notícia que hem de celebrar, i que en tot cas les conseqüències d'un cotxe que per produir-lo necessita menys mà d'obra, doncs són les que hem de treballar per fer-lo de manera que ningú persona pateixi.
Senyor Álvarez, quan diu que Catalunya no ha treballat bé la qüestió de la fàbrica de bateries, a què es refereix?
Bueno, m'estic referint al paper de l'administració catalana. Nosaltres, en relació amb aquest, amb el tema de l'automòbil i en concret de l'empresa SEAT del grup Volkswagen, sap que tenim informació de primeríssima mà, perquè estem al Consell de Vigilància. Matías Carnero està cada dia i sap el que hi ha, i hi ha opcions que s'han plantejat en temps, en forma, per tant, Catalunya, quan va arribar, el procés ja estava molt adelantat, i això és una realitat.
Catalunya es va desvincular de SEAT quan el procés polític, quan dic Catalunya ho refereixo al govern, i quan ha intentat reconnectar era tard?
No sé si tot ho hem d'aixecar la mateixa història o no. A mi no m'agrada massa situar-lo tot en aquest marc, però en tot cas a mi em fa l'efecte que Catalunya necessita tota la seva energia i tot el seu potencial per tal de poder aconseguir que la indústria, que és el motor fonamental, estigui entre les prioritats del govern, o sigui, la primera prioritat del govern, i jo crec que en el cas de la fàbrica de bateries no ha estat.
En Josep Maria Álvarez és el secretari general de la UGT. A tot Espanya ha sigut un plaer escoltar-lo aquest matí.
Gràcies i bon dia.
Gràcies per ser-hi al matí a Ràdio Estel. Passant 6 minuts del punt de les 9 del matí, que farem una pausa breu per la publicitat, i obrirem el temps de tertúlia per parlar-ne amb Milagros Pérez Oliva, amb Jordi Barbeta i amb Manuel Milian Mestre.
Ràdio Estel.